Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Avui a l'entrevista, la Laia Batlle, des de Domenys Ràdio, ens proposa descobrir el món de les molses, aquestes plantes que tan sovint, potser a excepció de Nadal, passen desapercebudes. Laia, bon dia. Amb qui ho farem?
Qui m'acompanya ara aquí als estudis de Domenys Ràdio és el Miquel Jové. Ell és botànic i també investigador de la Universitat de Girona. I us preguntareu què és el que fa aquí. Doncs mireu, per dir-vos-ho així molt ràpidament, ell estudia molses. I doncs li donem la benvinguda. Miquel, què tal? Com estàs?
Bé,
bon dia.
Molt bé, moltes gràcies.
Benvingut. Jo ho he dit així com molt ràpid, però jo crec que és una miqueta més profund, eh? O és una mica més profunda la teva feina, no?
Sí, una mica,
A veure, ens pots explicar una miqueta què és el que fas, a què et dediques, Miquel?
Bàsicament això, a fer estudis sobre molses de diferents vessants. Per exemple, una de les feines doncs, és parcs naturals, igual que volen saber doncs, quins arbres tenen o quins ocells tenen, doncs també volen saber quines espècies de molses tenen. Llavors m'ho encarreguen a mi, jo vaig allà, m'estic doncs, uns dies o unes setmanes fent treball de camp, després aquestes molses que he agafat doncs, les identifico i els faig un informe. I és una miqueta fer estudis de biodiversitat doncs, per millorar el coneixement que es té doncs, de la vegetació, que no només són plantes llenyoses, sinó que també hi ha aquestes més petitones que també compten.
Mm-hmm. Clar, estem parlant única i exclusivament de molses, Miquel?
Sí, exacte. El nom tècnic seria briòfits, perquè és el nom, diguéssim, més d'especialista, perquè a part de molses tenim alguns grups més que s'assemblen a les molses, però tenen una sèrie de característiques diferents. Seria com parlar d'insectes, és a dir, una aranya no és un insecte, tot i que s'assembla, o una gamba no és un insecte, tot i que s'assembla. Llavors, fem servir un terme més tècnic, que seria el d'artròpodes. Doncs amb les molses passa una miqueta el mateix. Parlem més aviat de briòfits per incloure un altre grup, que serien les apàtiques, i un altre més petit, que serien les antocerotes, que costen una miqueta més de trobar, però que també estan presents.
I tot això es troba aquí a Catalunya?
Sí, exacte. De fet, a Catalunya tenim unes 830 espècies conegudes, ara mateix. El que passa que cada any doncs, se'n troben algunes de noves, perquè doncs, el coneixement encara no és complet, sempre es troben noves espècies, però que es coneguin al voltant d'una miqueta més de 800 espècies.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do, eh? Jo crec que ningú s'ho esperava, no?, que tinguéssim aquestes 800 i pico d'espècies. Ni diré molses perquè l'altre nom, no sé, me l'hauré d'apuntar, Miquel? Has dit?
Briòfits. Però fins i tot entre els que ens dediquem a això, moltes vegades també diem molses per simplificar i...
A mi m'ho poses més fàcil, però també briòfits. Briòfits ja està apuntat. Però clar, dius que vens de la Universitat de Girona, investigador de la Universitat de Girona, i què t'ha portat al Penedès?
Doncs bàsicament perquè quan es fan estudis d'aquest tipus, la majoria d'investigadors doncs, van o al Pirineu, o al Montseny, o a les muntanyes de Prades, a llocs que a priori semblen doncs, molt més favorables. I en aquesta zona del Penedès, a cavall entre el Penedès, l'Alt Camp, doncs no hi havia pràcticament informació, hi havia molta menys informació que a altres llocs. I sempre m'havia cridat l'atenció això, doncs, aquest buit de dades. No? I llavors, ja fa uns quants anys, de fet, porto 7 anys recorrent-me això, doncs he anat trobant doncs, bastantes espècies que algunes de les quals fins i tot no m'esperava que estiguessin aquí, que ha sigut una mica una sorpresa.
Mm-hmm. Clar, parles de la zona del Penedès i Alt Camp, però ara mateix quina és la zona que estàs estudiant?
La zona seria bàsicament Montmell-Marmellà, que seria des de la zona de la Juncosa, també la Bisbal, fins a arribar al poble de Marmellà i al Castellot de Castellví. Una miqueta tot això que quedaria al sud de la ria era de Marmellà i el cim principal del Montmell. Mm-hmm. Fins a arribar doncs, aquí a la plana del Penedès, a la Bisbal, Sant Jaume dels Domenys.
Mm-hmm. I què té de particular aquesta zona que hi podem trobar doncs, aquests briòfits, aquestes molses?
Mm-hmm. Bàsicament és una zona molt mediterrània i, a més, calcària. I són zones que no criden massa en els que estudien les molses, normalment, no? Perquè sempre anem a llocs més humits. Mm-hmm. I llavors seria això, aquesta vegetació tan mediterrània, tan calcària, però que també hi ha espècies adaptades en aquestes condicions tan extremes. És a dir, no totes les molses són de llocs humits. També hi ha moltes espècies que poden viure en aquests llocs tan... que l'estiu són tan secs.
Sí. Comentes que fa 7 anys que recorres aquest indret que dèiem, no? I quins resultats o què hi has trobat així de particular?
Bé, de moment són resultats molt preliminars encara, perquè no és com fer un inventari d'arbres. Quan fas un inventari de molses, normalment per cada dia de treball de camp, després necessites 5 o 6 dies més de laboratori. És a dir, s'han d'identificar amb microscopi, perquè els caràcters, les característiques que separen les espècies són microscòpiques moltes vegades. Llavors, clar, és molta feina després d'identificar. I per tant, doncs clar, encara tinc moltes mostres a casa. Mm-hmm. Però de moment, aproximadament unes 110 espècies, és el llistat que porto, i que per una zona així doncs, està força bé. No és una zona ni molt elevada, ni que hi hagi una gran variació de... Doncs no és com el Montseny, no? Que hi ha zones, des de zones molt seques a zones molt humides. Mm. Aquí les condicions són relativament més homogènies. I aquest número segur que és més. És a dir, la meva aposta és arribar a unes 130 espècies, ja veurem. Però diguéssim que sempre tenim aquesta tendència en els llocs més rics, no? Però què passa? Que els llocs que no són tan rics doncs també s'han d'estudiar, perquè si no el que tens és una visió parcial del territori.
Clar, estem parlant d'una zona relativament seca, la d'aquestes muntanyes, no? Llavors això em fa preguntar-te una mica per la situació en la que estem vivint de sequera. Jo, clar, tot això ho desconec, però m'imagino que allà on hi ha moltes molses és en llocs relativament humits, i aquí no seria el cas.
No, el que passa que també hi ha espècies que estan molt adaptades a llocs secs. El que passa que aquests llocs secs, en algun moment... són humits. Almenys això és el que seria normal, perquè amb els 2 anys que portem, llavors sí que és veritat que els llocs més obacs, els llocs la Riera de Marmellà, per exemple, allà sí que les molses les veus més, són més visibles, i de fet hi ha bastantes espècies, però en llocs secs, per exemple, aquí mateix a les muntanyes de Sant Jaume, doncs també trobem algunes espècies que són molt petites, estem parlant d'una alçada d'un o 2 mil·límetres només, i que tenen un cicle de vida que viuen durant 1 o 2 mesos, doncs també, en aquests llocs, també em trobo espècies d'aquestes. El que passa, doncs, que els 2 últims anys han sigut realment dolents, perquè els primers anys doncs, anava trobant coses, però aquests 2 últims anys realment trobes molta menys cosa, i és fruit de la sequera.
Clar.
Elles normalment poden aguantar uns quants mesos o fins i tot anys de sequera. És a dir, les molses tenen la capacitat de deshidratar-se, estan en repòs esperant les pluges, però sí que és veritat que si aquesta sequera dura molt i molt temps, doncs algunes perden vitalitat o fins i tot comencen a morir. Ja veurem el que passa, però si segueix la sequera, doncs el que veurem és això.
Quina importància tenen els briòfits pel terreny, per entendre'ns? Per què és important que hi hagi molses?
Primer de tot, per la simple raó d'elles mateixes d'existir. És a dir, encara que no portessin cap mena de benefici ni res, doncs simplement doncs, tenen un valor com a les pròpies espècies. Però sí que tenen doncs, una sèrie d'influències. Per exemple, s'ha vist que en els llocs on hi ha molsa, on hi ha una capa contínua de molsa, la humitat es pot arribar a conservar una mica millor. És a dir, ajuden a que el sol, el terra, no s'assequi tan ràpid. També són hàbitat, doncs, per exemple, per multitud d'organismes, per exemple, cucs de terra, que també contribueixen doncs, a augmentar la fertilitat del sol, a fongs, és a dir, hi ha tota una sèrie d'un ecosistema en miniatura doncs, que ajuda doncs, a mantenir doncs, allà una sèrie de comunitats vegetals i animals. No? També, doncs, el que es diu sempre, aguantar el sol contra l'erosió. Allà on hi ha molta molsa, doncs, si plou fort, el terra doncs, no baixa tant, és a dir, aguanten la terra. Que això en una zona doncs, mediterrània és bastant important. És a dir, tenen tota una sèrie de funcions. També poden ajudar doncs, a que les llavors de les plantes s'estableixin amb més facilitat. És a dir, que encara
tenen
que siguin
feina.
Petites...
Tenen feina,
sí,
les molses,
sí.
No?
Encara que siguin petites, diguéssim, elles també és una part de l'ecosistema que també és important i per això doncs, també és important doncs, que estigui allà.
Clar, això, Miquel, em fa pensar en les èpoques quan érem canalla, no?, que fèiem el pessebre i dèiem, vinga, va, anem a buscar molsa a la muntanya, però per tot el que expliques, el millor és deixar-la.
L'ideal seria deixar-les, exacte. Encara que legalment, doncs, en alguns llocs, doncs, puguem agafar-les, l'ideal és deixar-les per a totes aquestes funcions, no? Que passa que, clar, evidentment, doncs, no és el mateix que algú agafi molsa doncs, en un lloc amb poca població que no pas a Collserola, no?
Clar.
Llavors, sempre diem aquest missatge de que elles doncs, tenen una funció allà i que el millor doncs, és deixar-les o intentar deixar-les. Si tenim molsa a casa, l'avantatge és que, com que elles es poden dessecar, doncs, la podem reutilitzar d'un any per l'altre.
Uh-huh.
I fins i tot en vivers, en gardens, tot això, doncs, també en venen. És a dir, que no...
Que no cal anar a la muntanya a agafar-ne. Sé que ens posem en un terreny una mica delicat,
sí, exacte.
Miquel, però sí que és cert que, ostres, sabent tota la funció que fan, doncs trobo que està bé dir-ho, no?, de conscienciar-nos tots una miqueta que no cal. Que en tenim al costat de casa si volem botigues, no?
Sí, exacte, exacte.
Hmm. Miquel, m'agradaria preguntar-te per la teva tasca diària. És a dir, no? Comentes que això tu vas un dia per la muntanya i després tens 5 o 6 dies de feina. Doncs explica'ns què fas a la muntanya i què fas també quan arribes a casa amb les mostres que reculls.
Doncs bàsicament a la muntanya és intentar visitar el màxim de llocs possibles, també que siguin diferents, és a dir, no sempre, no només visitar doncs, pinedes de pi blanc, sinó també intentar buscar doncs, fons de valls, també llocs més secs, llavors apuntar al lloc on te l'he recollit, quin ambient era, també doncs, si eren condicions que li tocava més el sol, que li tocava menys, tota la informació possible doncs, per després poder-ho interpretar. Agafo un petit fragment de molsa, és a dir, no cal que sigui un gran tapís, simplement amb un fragment molt petit ja n'hi hauria prou, i ho poso en un sobre de paper. Quan arribo a casa, aquest sobre el deixo assecar, és a dir, les deixo que s'assequin, com que elles aguanten la sequera, doncs no hi ha cap mena de problema,
uh-huh.
I al cap d'uns dies em poso a identificar-la, i consisteix bàsicament en mirar-ho al microscopi. Mirar uh-huh. el microscopi, llavors mirar les cèl·lules, mirar com són les espores, perquè elles es reprodueixen per espores, llavors en funció de si són espores més grans o més petites, doncs és una espècie o una altra. Uh-huh. I llavors amb això, amb tot aquest material, faig un herbari que després diposito a la universitat.
Sí, és a dir, el que determina el tipus d'espècie és la mida de l'espora que fan?
Són molts caràcters. El problema que tenim amb les molses és que no tenen flors, no tenen fulles veritables, és a dir, no tenim tots aquests caràcters que sí tenim, doncs, per exemple, en una alzina.
Clar.
O en un garric. No? En aquest cas, doncs, moltes vegades hem d'anar a caràcters microscòpics, que poden ser, doncs, per exemple, la forma de les cèl·lules de les fulletes aquelles petites que tenen. La forma de creixement, també, si creixen cap amunt o creixen en forma de catifes cobrint tot el terra. També el lloc on creixen. És a dir, hi ha espècies que són només que viuen a sobre dels arbres i altres que viuen només a sobre de roques. Altres que són més indiferents. És a dir, són tots aquests caràcters, però molts són microscòpics. I només en fer una preparació, és a dir, agafar la mostra aquella i preparar-la per mirar-la al microscopi, a vegades es tarda 5 minuts.
Mm-hmm.
O sigui que és una feina de paciència. Més
sí, aviat. No, ja ho veig. Ja. A més, segurament, si jo anés a la muntanya i veies molses, les veuria totes igual. Però tu com ho detectes? Dius, ui, aquesta no és igual que aquesta. Com ho detectes,
sí,
això?
Sí, les veus diferents. I, de fet, a vegades faig excursions amb gent que també és... No, que no en
que
sap.
Que serien tipus jo, no?
Com la majoria de persones, diguem. És a dir, que no es dedica a això, ni és biòloga.
Mm-hmm.
I quan els hi has ensenyat, te la saben una miqueta a reconèixer. O sigui, ells mateixes ja ho veuen. Llavors, per exemple, a vegades el color, la forma de creixement. Algunes, de fet, els que ens estiguin escoltant, quan vagin a la muntanya, que mirin sobre les roques, veuran com unes molses molt petites, que fan com una mena de petits coixinets, com si fossin petits eriçons, de 2-3 centímetres de diàmetre, no?
Mm.
I si porten una lupa i ho miren, a vegades veuran que hi ha com un... De la punta de les fulletes surt com una mena de pèl blanc. D'acord? És un pèl que fan servir elles per les petites gotes de rosada absorbir aquesta petita humitat i llavors estar actives durant una estona.
Mm.
Doncs hi ha algunes que ho tenen i altres que no ho tenen.
Ostres.
És molt important anar amb lupa, perquè són caràcters realment que a vegades fan mig mil·límetre, un mil·límetre, és a dir, que, i a més t'has de posar al seu nivell. És a dir, està dret, ho veus tot igual. Quan te poses al seu nivell, t'ajups, et poses de genolls, llavors és quan veus les diferències, no?
I n'hi ha, pel que expliques.
Sí, i tant, i tant.
Clar, has comentat abans que hi ha espècies de molses que tenen una vida d'un o dos mesos.
Sí.
I llavors, clar, això, per anar-les detectant, ostres, s'escurça molt el temps, no? El marge que tens per descobrir-les, per entendre'ns.
Sí, totalment, totalment. De fet, hi ha algunes que són perennes, però altres que viuen això durant només un mes i mig, dos mesos, i encara pitjor, que estigui, diguéssim, reproduïda amb l'estructura que fa les espores, potser només està dues setmanes, perquè quan fa aquella estructura després ja ve la calor de l'estiu, que
clar,
per elles l'abril o maig ja és una època desfavorable, i allò desapareix. Això és un problema, de fet.
Clar. Perquè com els hi està afectant, doncs, el fet de que no hi hagi ni primavera ni tardor en les, no? Aquestes quatre estacions s'estan convertint pràcticament en dues i molt marcades. Quines afectacions està tenint això?
Doncs en les espècies aquestes més petites, diguéssim, que passen l'estació com l'estiu en forma d'espora al terra, espores microscòpiques, directament que no surten. És a dir, és com si les llavors de les plantes no naixessin. Com si algú, doncs, tingués un camp, plantés les llavors de blat, i si no plou, doncs aquelles llavors no sortiran i no veuràs la planta. I altres no fan aquesta estructura de reproductora. És una cosa que en diem càpsula, perquè algú li va semblar que s'assemblava una càpsula d'aquestes que ens mengem com a medicament. Doncs necessiten aigua per formar aquestes estructures. Si no hi ha aigua, doncs directament no surten. Jo recordo fins fa 3 o 4 anys que en aquesta època estava la muntanya plena d'aquestes estructures, estaven totes reproduïdes. I els dos últims anys, res. O sigui, és aquest efecte. I a la llarga, doncs, si es dura molt això, pot ser que canviï el nombre d'espècies que tenim aquí.
Clar, has comentat que fins ara havies trobat unes 110 espècies. Entenc que potser n'hi ha alguna que predomina per sobre de les altres. No sé si ens sabries explicar, però evidentment que ho sabries, però ens podries explicar quina és, saps, allò, un parell d'espècies que diguis, mira, doncs tenim aquesta i aquesta.
Bàsicament, les dues que predominen més és una que en diuen molsa d'estrelles, que és aquesta, la típica molsa que trobem, doncs, a les zones de garrigues, de matollar, que en diuen molsa d'estrelles perquè quan està humida, que encara que sembli mentida, en aquesta època encara, doncs, la rosada permet que estiguin humides, doncs les fulletes aquestes fan com una mena com de... Si te les mires des de sobre, semblen com estrelletes. I en diuen això, molsa d'estrelles. Aquesta és la que n'hi ha més, doncs, en llocs secs. I en zones més forestals, doncs, hi hauria una que en diuen la molsa del pessebre, que aquesta també és una de les que n'hi ha més, que és aquella que posem en el pessebre.
La típica, no?
Sí, sí, sí. Però després hi ha algunes altres espècies més que també predominen. El problema de les molses és que, excepte aquestes dues espècies, no tenen nom en català. No, ningú s'ha molestat en posar-los nom.
Ostres.
Aquestes són les més típiques. Llavors ens hem de referir a elles amb el nom científic.
Clar, i llavors tenim noms com, per exemple...
Per exemple, Hymnum cupressiforme, Rhytidiadelphus trigetrus, que no sé per què sembla que s'hagin esforçat en posar noms complicats.
Home, i tant, sembla un truc de Harry Potter,
exacte.
Cosa així una mica estranya, no?
Exacte, exacte.
Clar, has comentat que un dels teus o de les teves apostes o objectius era arribar a aquestes 130 espècies. Això... Com és que t'has marcat aquesta xifra?
Bueno, més que objectiu, és simplement una estimació que vaig fer al principi. Veient com era la zona, vaig dir, doncs, aquí més o menys, i també en comparació amb altres zones de Catalunya, vaig dir, doncs, aquí segurament doncs arribarem a les 120, 130 espècies, però no hi ha un objectiu marcat. L'objectiu és simplement tenir un catàleg el més aproximat possible i ja està. És a dir, que si no arribo a les 130, cap problema.
Clar, un pic acabat, per entendre's, que no sé si s'acaba mai aquesta...
No s'acaba mai.
Aquesta feina. Quan comencis a tenir certs resultats, això es publica en algun lloc? Podrem trobar aquesta informació en algun lloc?
Sí, normalment aquests treballs es publiquen en revistes especialitzades. El que passa que la meva idea és també fer una publicació més divulgativa, perquè són revistes que, a més, només estan a internet moltes vegades, o només arriben a les universitats. La meva idea és fer, doncs, això, alguna petita publicació, encara que sigui, perquè la gent sàpiga el que hi ha aquí, que no només hi ha molts al Pirineu, no? Allò que sempre es diu.
Clar, a partir d'aquí, parlar una miqueta en clau de futur, no? Em comentaves, ostres, si la situació de sequera continua com fins ara, no sé si passarem de 110 espècies a cap, si les pròpies espècies hauran d'evolucionar, no? Una miqueta com fem tots. No sé quin és el futur que veieu, doncs, en aquest cas, els investigadors...
No ho tinc clar, almenys jo no sóc especialista en temes de canvi climàtic ni res, però clar, no sabem com... Potser aquesta primavera plou i la sequera s'acaba durant uns quants anys, potser no. El tema és que si ara plogués, segurament no perdríem espècies, és a dir, perquè elles, doncs, tenen la seva capacitat de resistència és bastant gran. Però jo crec que ningú sap si la sequera s'allargarà gaire més... Potser s'allarga 3 anys més, no ho sé.
Això no ho sabem, ningú, és una incògnita, no?
Exacte.
Misteri. Clar, dit això també, i ja per anar acabant, comentaves que fa 7 anys que recorres aquest espai. Quants anys creus que et queden per acabar?
Aquest és l'últim, almenys per aquesta zona d'aquí. Sí, sí, ja m'he marcat. Podria estar seguint molt més temps i trobaria alguna cosa més i més racons, perquè sempre et queda algun racó, alguna vall... amagada, però és que has de dir, en algun moment has de dir prou. El que passa que quan acabi, el que faré serà ampliar la zona i llavors arribar a la zona de la llacuna, a la zona de Coma Obert, és a dir, perquè en realitat, doncs, quan estàs allò al cim del Montmell, dius, però és que aquí, no? Vull dir, el límit aquest, quin és si les muntanyes continuen, no? Clar. Llavors, una miqueta, el projecte seria més ampli.
I, Miquel, tu has parlat amb algú que t'hagi dit, doncs, mira, pots anar cap a aquesta zona es diu així, aquesta zona es diu així, és a dir, has tingut contacte amb algú del municipi, ja sigui de Sant Jaume dels Domenys o dels entorns del territori que has estudiat?
A vegades et diu, allò, trobes gent a la muntanya i et pregunten què fas, tot això, i sempre em diuen el mateix, no? Has d'anar en aquest lloc més humit, que aquí hi ha molta molsa, i sí que és veritat, doncs, que hi vas i trobes cosa interessant, no? Mm. Perquè hi ha aquesta idea encara de que només, únicament, hi ha molsa en llocs humits. Sí que és veritat que allà és més visible, però això, que en llocs secs també n'hi ha. Però sí, sempre em diuen que vagi, doncs, això, cap a la Llacuna, cap al Montagut, Querol, tota aquesta zona.
Mm-hmm. Doncs, Miquel, no sé si vols afegir alguna cosa més, alguna cosa que hagi quedat pendent. No sé si hi ha algun lloc en especial a Catalunya que hagis dit, mira, aquí vaig trobar moltíssima molsa, aquí vaig trobar moltíssimes espècies, no sé, portes molts anys aquí també.
Sí. No, a veure, tot arreu és interessant, però, per exemple, la zona de Poblet, aquí relativament a prop, hi ha moltíssimes espècies. De fet, allà hi ha portem com unes 220, una cosa així. També és una zona més extensa i tot, però que tot arreu és interessant. És a dir, que aquí, encara que no ho sembli, doncs que també hi ha molta natura i, de fet, podríem estudiar els líquens, podríem fer moltíssims estudis i no acabaríem mai. Mm.
Doncs una de les coses que també extrec d'aquesta entrevista, Miquel, és que el que hem de fer és cuidar-la, aquesta natura. No?
Sí, exacte. Sobretot això.
Doncs Miquel Jové, botànic investigador de la Universitat de Girona, investigador de briòfits, ho direm així. Moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta tasca que has fet durant tants anys aquí en el nostre territori i esperem que quan surti, doncs, aquesta publicació també ens en puguem fer ressò aquí al programa.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
Penedès en xarxa.
Sí, abans escoltàvem I Am Woman, ara escoltem una altra gran cançó de reivindicació de la dona, Woman, a càrrec de Nene Cherry. You gotta be fortunate. You gotta be lucky now. I was just sitting here thinking good and bad. Woman that was built to last. They tried erasing me. They couldn't wipe out my past. To save my child, I'd rather go hungry. I've got all of Ethiopia inside me, and my blood flows through every man in this God.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
A la sintonia de Ràdio Vilafranca us oferim algunes de les informacions que marquen l'actualitat penedesenca. Dos de cada 10 adolescents estan en una relació sentimental en la qual hi ha violència entre les parelles d'adolescents, l'escrutini del telèfon mòbil, les xarxes socials o el control dels moviments de la parella es donen en una de cada 10 parelles. Segons un informe presentat aquesta setmana, en la majoria de casos les víctimes són noies. Un 13% assegura haver patit aquest tipus de violència de control davant el 7% dels nois. Així, dos de cada 10 joves d'entre 14 i 17 anys estan en una relació sentimental en què hi ha violència, bé com a víctima, perpetrador o tots dos papers alhora. Aquesta és una de les conclusions de violència en les relacions de parella entre adolescents, una recerca pionera a l'Estat realitzada per tres investigadors de la Universitat de Barcelona que aquest dilluns publicava l'Observatori Social de la Fundació La Caixa i en què hi han participat més de 4.000 adolescents de tot l'Estat espanyol. En aquest escenari i en el marc del 8M, Dia de la Dona, aquest dimecres visitava Vilafranca l'actriu, comunicadora i activista feminista Pamela Palenciano. Amb el seu monòleg No solo duelen los golpes, explicava de primera mà una relació que va viure durant 6 anys de la seva adolescència i que va estar marcada per la violència. Palenciano explica que la situació ha evolucionat en els darrers 20 anys, però que encara hi ha molta feina per fer. La normalització del control del telèfon mòbil, les xarxes socials o els moviments de la parella es donen en una de cada 10 parelles. Durant la xerrada del 8M a Olèrdola, la infermera Alma Alaminos advertirà aquest dissabte de com afecten els estereotips de bellesa entre les noies. Un dels actes principals en la commemoració del Dia de la Dona a Olèrdola serà una xerrada demà a 8:15 del vespre al local Rossend Montaner de Sant Miquel a càrrec de la veïna de Can Trabal, Alma Alaminos Gàmiz. Infermera de professió, Alaminos ha avançat que tractarà com afecten, sobretot a les noies més joves, els estereotips sobre el mite de la bellesa irreal. També subratllarà la importància d'educar sense estereotips i advertirà del poder de les xarxes socials i com han empitjorat aquesta situació. La xerrada tindrà lloc, com dèiem, demà a 8:15 del vespre al local Rossend Montaner de Sant Miquel i tot seguit se celebrarà un sopar commemoratiu. Comencen les obres per fer un vial per a ciclistes i vianants a Albinyana. L'actuació, que anirà a càrrec de l'empresa Soriguer, començarà aviat. Les obres per fer un nou vial per a ciclistes i vianants a la carretera TV-2043 d'Albinyana. De fet, ja han començat aquest dilluns 4 de març. Es tracta de la carretera que va de la rotonda de la C-51 a l'entrada del nucli principal del municipi. Els treballs serviran també per millorar aquesta via, que és la principal connexió entre el poble d'Albinyana i la C-51. L'actuació, que anirà a càrrec de l'empresa Soriguer, està inclosa en el programa quadrienal d'inversions de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Tarragona. El termini previst és de 10 mesos i el cost de les obres és d'1,6 milions d'euros que finançarà íntegrament la Diputació. I Sant Sadurní celebra avui el 8M, Dia de la Dona, sota el lema Fem-nos visibles. Un any més, Sant Sadurní commemora el 8M, Dia Internacional de la Dona, amb un seguit d'actes organitzats des de la regidoria i la Taula per la Igualtat, que amb la tasca del seu dia a dia han posat sobre la taula moltes discriminacions i desigualtats que encara pateixen les dones en diferents espais. Per això s'han programat les activitats donant cabuda al major nombre d'àmbits possible, des del laboral, la doble càrrega de treball remunerat i no remunerat, les cures, la cultura i un llarg etcètera. A banda de l'acte central d'avui, que arrencarà a 7:15 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament, la Setmana de la Dona acollirà diverses activitats fins al 22 de març i una exposició sobre estereotips de gènere en l'art que es pot veure a la biblioteca.
Penedès en xarxa.
Són 11:15 i 5 minuts tocats.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
La commemoració del 8M marca l'agenda al detall d'aquest divendres. A Vilafranca, els xicots celebren la novena edició de la Diada Homenatge a Carme Lomà, memorial Heroïnes Anònimes, coincidint amb aquest Dia Internacional de les Dones. D'aquesta activitat i de la temporada 2024 en parlarem amb el seu president, Gerard Ametller. Bon dia.
Molt bon dia.
Gerard, aquesta setmana rebíeu un cop dur i és que dimarts ens deixava la Carme Lomà, que dona nom a aquest memorial i a aquesta activitat que arriba a la novena edició.
Sí, sí, un cop dur, perquè sempre convidem totes les dones que han sigut homenatjades per aquest dia, i és un dels pocs dies que encara s'hi pot vindre, encara venia, i és difícil, sí. Hem estat parlant i hem cregut que el millor homenatge que podem fer és seguir un homenatge endavant. Al final és un homenatge que va començar per ella, per reivindicar-la amb ella i amb la dona.
Primera dona castellera de la comarca?
Correcte. Correcte. Primera dona castellera en pujar a un castell. O sigui, molt complicat en aquell moment fer això. O sigui, va ser una dona molt valenta, una heroïna anònima, com nosaltres anomenem. I la nostra idea és això, fer aquest homenatge, dedicar-li tots els actes amb ella, en la seva memòria. I crec que va ser la primera que va ficar aquella pedreta o aquella gran pedra perquè avui puguem fer castells de dones, puguem fer 4 de 7 de dones i el món casteller sigui una mica més feminista, que encara hauria de ser-ho més, i no menys de tant masclista, però encara ens queda un gran camí per endavant, però això també aquest dia s'ha de reivindicar. I serà el millor homenatge que podem fer-li, amb ella i amb totes les dones.
Ara, la colla, per exemple, no sé si tens els números, a punt de començar temporada, quin tant percent de dones hi ha... O clar, com que encara no ha començat oficialment, no? Potser es fa difícil de dir.
El tant percent de la colla no te'l sabria dir. L'equip social tècnic és majoritari de dones. Això sí que et puc garantir, que són majoria dones que homes. Al final tenim cap de colla dona, sos cap de colla dona, secretaria dona, equip d'equitat dona, equip de benvinguda dona, equip de crosses dona, i més, que em deixo activitats dones, moltes activitats, cap de canalla dona, o sigui, majoria de càrrecs
tècnics
i socials són dones, que tampoc no ho fem expressament. O sigui, nosaltres al final l'escull el millor en aquell moment per temps, perquè disponibilitat i per experiència i càrrec. I és així que, doncs, que hi ha més dones qualificades com en aquest moment i és el que hem fet.
Anem a presentar com anirà aquesta novena edició de la Diada Homenatge a Carme Lomà, memorial Heroïnes Anònimes, que tindrà lloc aquest dissabte de tarda i a la plaça Milà i Fontanals, la vostra plaça, la que es va veure néixer. A quina hora comencen les activitats?
Correcte. Això començarà a la tarda, a les 4:30, fem un taller d'estampació de samarretes, que està obert a tothom, per canalla i adults també, si volen venir. I a les 5:15... guanyem l'homenatge. Aquest any l'homenatge és a Victòria Totosaus, que va ser una de les pioneres de la Fundació Ginesta, que és una fundació que ha treballat en recolzar les dones en el càncer de mama.
Pionera aquí al Penedès i a Vilafranca.
Pioneres aquí al Penedès i Vilafranca, amb més de 25 anys d'història. Que la fundació té menys anys del que elles porten treballant, perquè ja hem estat treballant 2 o 3 anys abans de que es creés la fundació. I molt orgullós de poder dedicar-li aquest homenatge a una dona lluitadora, ben millor dit, que va, a part de superar aquell càncer, que ara diuen càncer, però abans ni es podien, a part d'estar malaltes, no podien dir ni que tenien càncer perquè sonava malament dir càncer.
Era una cosa dolenta i lletja, que s'amagava.
Era un tabú. A part de superar-ho elles, van intentar ajudar que altres dones ho superessin, o si més no, fer aquell moment menys dur.
I com s'ha pres quan li heu dit que serà la vostra homenatjada?
Sempre els diuen el mateix, que no se'l mereixen.
Sí?
Sí, sí, sempre acostumen a dir que no se'l mereixen, que no van fer res de l'altre món, però bueno, nosaltres creiem que sí. Al final són dones que van dedicar un temps lliure i van dedicar un esforç a ajudar, i que moltes vegades no se les recorda. I és el nostre... El fet d'aquest homenatge és aquest, recordar aquestes dones sempre que estiguin... Volem fer sempre que siguin dones que estiguin vives, perquè l'homenatge el puguin rebre elles en persona, i molt contenta, molt contenta. O sigui, al final, no, no se'l mereixen, que hi ha moltes altres dones treballant-hi, que és cert, algunes ja no hi són. Per exemple, la que va ser la presidenta ja no es pot fer amb ella. però contenta, contenta, molt contenta, i la família també sempre estan molt contents, família, amistat. És un dia molt bonic, perquè al final és un reconeixement molt maco.
I no hi faltarà la Diada Castellera.
Correcte, correcte.
Que serveix per escalfar motors.
Exactament, serveix per escalfar motors. Començarem la Diada de Dones en troncs totalment de dones. Els homes ajudarem amb el possible a les pinyes. I estem treballant a veure si podem arribar al 4 de 7 de dones. Aquest any el vam fer l'any passat dos cops. És veritat que és d'hora, però s'està treballant per intentar assolir-lo. Espero que l'equip tècnic i les dones de la colla ho puguin aconseguir.
I després festa, no?
Després fem un sopar de germanor, quan finalitzarà la diada, i sí, després una miqueta de música per finalitzar.
Han començat els assajos de massoques, que són els que s'hi posen sempre abans, però la colla encara no ha començat oficialment els assajos, no?
Oficialment no han començat, però sí que hem tingut una molt bona rebuda. En aquests dies hi ha molta gent a assaig, per si assaig de massoques són molta gent. L'assaig general començarà divendres que ve, però estem molt contents perquè al final la colla està responent. El divendres, aquests dies que hem fet divendres, doncs som gent, podem fer proves i estem contents. Al final és un bon inici de temporada. Comencem d'hora, falta molt de temporada, però podem estar satisfets de la gent que està venint ara mateix.
Ara tornarem a la temporada. Deixem que et pregunti, hi ha pla B per si plou, si fa mal temps?
L'homenatge el farem, però si el tema que és la diada i actuació i sopar, no, perquè al final dintre del nostre local...
No sé cap.
Si fos una diada que fossin més colles, vinguessin colles de fora, doncs intentaríem fer-lo, però és complicat. Si plou, com que tenim la cúpula, fa molt de soroll, es fa difícil poder fer actuacions. N'hem fet algun cop, però és complicat. I a part, la primera de la temporada encara més. Si fos amb la temporada avançada, ja és diferent, però si al principi no ens ho plantegem.
Creuem els dits, eh?
Això, esperem.
Si plou, que plogui al matí tot, i a la tarda ho respecti.
Tots volem que plogui, perquè li fa molta falta que plogui, però que ens deixi actuar i després que plogui tant com vulgui.
Gerard, com es presenta aquesta temporada? És temporada de concurs? Comença d'hora, però és que serà una temporada intensa. Amb quins objectius arrenqueu?
Bueno, l'objectiu és el mateix que portem l'any temporada passada. És socialment creixent a l'ample el màxim possible, amb activitats i amb bon rotllo. Al final, assaig a plaça. I si podem créixer a l'ample, anar creixent a l'ample, anirem creixent amunt. Si portem molts anys treballant, fent molta feina aquesta d'assaig que costa veure, i jo crec que amb moltes ganes, amb molt d'optimisme, crec que les coses estan fent molt bé i al final quan les coses es fan bé els resultats surten, no en tinc cap dubte.
Deies que aquest dissabte us agradaria fer aquest 4 de 7 femení i a partir d'aquí el calendari hi ha castells marcats?
No hi ha un calendari de tal dia hem de fer tal castell. Al final els castells es faran quan surtin, siguin dies com pot ser el 29 d'agost, festa major, concurs que has d'anar amb una miqueta més potser del que tens, però al principi no, al principi anirem pas a pas, anar treballant, i esperem que al final el 4 de 8 és un castell que l'any passat ja vam poder-lo descarregar amb tranquil·litat. Crec que quan comencem els assajos amb tota la colla, és un castell que es podrà anar rodant i no tardarà tant com l'any passat en sortir, ni molt menys, el podrem portar molt abans de plaça, però no hi ha una data marcada per portar-lo.
Pel que fa al debat obert al si de la coordinadora i de les colles de canviar les diades a causa del canvi climàtic, de la calor excessiva, teniu un posicionament com a colla?
Sí, al final és molt complicat actuar. Pels castellers és difícil actuar amb la calor, però amb el públic encara més. Al final ho veiem el 29 d'agost aquí a Vilafranca. Si estem actuant una hora molt tard i cada dia a la plaça ens segueix menys gent. I no ens segueix perquè no vulguin veure els castells, ens segueix perquè es fa tard, porten un desgast tot el dia, fa molta calor a la plaça i acaben marxant cap a casa i no aguanten tota la diada. Les 12 del migdia, depèn on t'actuïs, és complicat. És molt complicat i fa molta calor. Pensant, ja no pensant en altres, en els castells, perquè al final, bueno, fas el castell, et pots mig amagar, pots veure aigua, però la gent del públic li fem difícil. Anar a plaça, si estàs a 30 o 50 graus de temperatura al sol o a més, i aguantar dues hores de diada. O sigui, és complicat pel públic poder-nos seguir. Jo entenc que colles grans, en grans diades, doncs la gent aguanti més, però al final, quan actuem colles de més mitjanes, doncs la gent li costa més aguantar-se a plaça i acaben marxant o buscant la sombra i els tens a 60 metres d'on estàs tu i et fa tot molt fred.
Crec per tant, que... no tindríeu inconvenient en actuar de tarda?
No, no, nosaltres ja estem canviant moltes actuacions de tarda. Sí, sí, estem fent bastantes actuacions de tarda perquè al final els matins és difícil. I cada dia es farà més complicat.
Doncs esperem que el temps us respecti. Demà que podeu celebrar plenament aquesta diada homenatge a Carme Lomà, Memorial Heroïnes Anònimes, i bon inici de temporada.
Moltes gràcies. També voldria afegir que avui divendres també farem un pilar amb el mar del 8M a la plaça de la Vila. Tothom qui es vulgui adherir a nosaltres i les altres colles més franquistes també estaran fent pilars, doncs seran benvinguts i benvingudes.
Gràcies, fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Avui és 8M i és un dia de reivindicació i al municipi de Santa Oliva han preparat tot un seguit d'activitats que ens explicarà la Lourdes.
Doncs sí, Sílvia, portem tota aquesta setmana parlant del 8M. Ha arribat el dia i com que hi ha moltíssims actes, hem decidit escollir-ne un que es fa en l'àmbit comarcal, que es farà a Santa Oliva, que es farà demà i per això a l'altra banda de la línia telefònica tenim a una de les col·laboradores, i és l'Àlex Fuster. Molt bon dia, Àlex, com estàs?
Hola, bon dia, Lourdes, què tal? Molt bé, encantada.
Igualment, m'imagino que a tope, perquè heu preparat un bon sarau pel que m'ha arribat,
sí.
Que es durà a terme demà dissabte, oi?
Exacte, demà dissabte per la tarda, a partir de les 5.
Uh-huh. Explica'ns una miqueta com s'ha preparat aquest acte i fins a on voleu arribar.
Doncs mira, és un acte preparat i organitzat per l'Associació de Dones de Santa Oliva, que es diu Veu de Dones, i serà la primera trobada d'associacions de dones del Baix Penedès. Hi haurà associacions de dones i dones emprenedores, estarà presentat per la Lídia Ramírez. I bueno, hi haurà una primera part que constarà en la presentació d'aquestes associacions que aniran a l'acte, i després es faran tres homenatges a tres dones que han deixat petjada en el municipi.
Això entenc que és sorpresa.
Sí, les tres dones no se sap, i hi ha moltes sorpreses durant l'acte, hi haurà bastantes sorpreses. I res, després dels homenatges hi haurà tres escriptores que faran diferents xerrades.
Uh-huh.
I bueno, un cop acabat aquest acte, es prepara un sopar, hi haurà un sopar i hi haurà un taller de biodança. Podrà participar qui vulgui en aquest taller. I res, també durant aquest sopar hi haurà sortejos, sorpreses i una sorpresa especial durant el sopar.
També hi ha un podcast en viu, no? Si no tinc mal entès.
Sí, és una de les sorpreses.
Saps, doncs ho posa al cartell, eh?
Sí, sí que ho posa, sí. Parlarà de les dones i les emocions.
Uh-huh. Molt bé, l'escriptora Laura Garrido.
Laura Garrido, exacte, sí.
I el taller de biodança, en què consisteix exactament?
És un taller de biodança femenina on es desbloquegen les diferents parts del cos. Primer es farà la part de baix i després la part de dalt, i tot això per desbloquejar certes parts i connectar amb el cos. Ajuda a millorar l'autoestima, a activar la sexualitat i a connectar amb tu mateixa. Això serà just després de l'acte, de l'última escriptora, diguéssim.
Uh-huh. Tu comentaves que a banda de col·laboradora ets de les que participaran en aquesta xerrada.
Sí.
Tu tens un llibre molt potent. Uh-huh. Explica'ns una mica en què consisteix, perquè té uns quants anyets ja, però crec
sí.
que és molt important per l'empoderament femení, no?
Sí, és un llibre que el vaig publicar el 2019 i, bueno, vaig fer alguna presentació, però després va venir la pandèmia i es va quedar tot en l'aire, jo he passat per un procés, no?, i ara l'estic reactivant amb noves presentacions i tal. Es diu Desnuda, Versos, confesiones y relatos de una lady con tacones parratos. I el firmo com Joana Bliss, que és el meu pseudònim que vaig estar utilitzant durant bastants anys, que no sé si continuaré utilitzant, però de moment no me l'he tret, perquè, bueno, diguéssim que amb aquest pseudònim vaig crear com una espècie d'alter ego, no?, on jo mostrava la meva part més canyera, més empoderada, més eròtica, més descarada, no? Uh-huh. I és una recopilació de textos, com diu el títol, textos, confessions i relatos, versos, n'hi ha versos, n'hi ha coses curtes, coses més llargues, i tracta sobretot les emocions. Tracto moltes emocions, amor, desamor, impotència, decepció, parlo d'amistat, parlo de coses relacionades amb la parella, però també hi ha, no sé, coses com el bullying, resiliència, i després hi ha textos reivindicatius relacionats amb la dona. També hi ha un que parla sobre violació, un altre que parla sobre mort per assassinat. I llavors va ser com la llavor del concepte Grandioses Torres, que és el que jo ara estic utilitzant per transmetre i inspirar, diguéssim, a la dona a empoderar-se. És un concepte amb tres paraules escollides específicament per transmetre aquest empoderament des de la meva visió, no? Uh-huh.
De fet, ara s'ha posat com molt de moda arran d'aquesta cançó.
Sí.
Però tu ja vas ser bastant visionària, no?
Sí, la veritat és que, mira, dintre de Desnuda hi ha un text que encara és més bèstia la paraula, perquè vaig utilitzar puta i vaig crear un text que és un dels meus preferits, que es diu Somos putes, no? I parla d'una de les parts d'aquest concepte, no? De que nosaltres se'ns diu zorres, putes, golfes i totes sus variantes per qualsevol cosa, si decimos, si hablamos, si nos vestimos, portem, o sigui, si sortim, si entrem, si volem, si no volem, no? Uh-huh. Llavors aquest text parla una mica d'això, no? I al final, quan et diuen puta o zorra, t'ho estan dient perquè tu fas el que vols, perquè ets lliure, no? Uh-huh. I en aquest aspecte, dones i homes, perquè també t'ho diuen molt les dones, no? Uh-huh. Quan et critiquen. I bueno, el que jo vull també és integrar. Ja quan ho vaig escriure, estava molt en un moment reivindicatiu de la meva vida, però ara ja estic en un moment més d'integrar, de dir, ostres, tu ja n'hi ha prou de tant reivindicar, no? Perquè ens passem la vida reivindicant i crec que ja la societat necessita integrar moltíssimes d'aquestes coses relacionades amb la dona.
El títol, Grandes Dioses Zorras, ojo,
Sí, sí, Grandioses Zorras.
Grandioses Zorras.
És, bueno, la paraula gran la utilitzo en el sentit de que la dona és multifacètica, som com un poliedre nosaltres, i tenim, a veure, que jo crec que l'home també ho és, no? Però a la dona se l'ha fet històricament creure que és plana, que la mujer en casa, que la mujer només es pot dedicar als nens. O que està, aquest és el seu lloc, no? A casa, amb els nens, a procrear i aquest tipus de coses, encara que hagi canviat les coses en els últims anys. Però venim d'això, ho portem a la motxilla, no? Uh-huh. I clar, moltes vegades volem fer aquest poliedre, el volem equilibrar, i és difícil, però tenim tot el dret i crec que està bé que siguem conscients de que podem ser poliedriques, no? Després, a part, una cosa que també m'agrada molt explicar, no? Et trobes amb que si ets dona amant, no? No pots ser dona esposa, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, o sí, parella, sí. No? És la mujer que hace según qué cosas en la cama no pot ser la meva parella, això ho ha de fer una prostituta, no? No, perdona, no. I això encara ho sents. I aquesta és la paraula gran, va enfocada aquí també en les nostres habilitats i els nostres dons, que moltes dones encara no ni els coneixen, diguéssim, no? Clar. O no s'han donat l'oportunitat o no l'han tingut de saber quines són les seves habilitats. La paraula dioses la utilitzo relacionada amb l'amor propi, amb que som divines per nosaltres, que ens acceptem amb les nostres sombres, amb les nostres llums, no? Amb el que ens agrada, el que no, el nostre cos. Estem matxacadíssimes amb el tema del cos. I això ho tracto moltíssim, que ens acceptem siguem com siguem, perquè som, el nostre cos forma part del nostre tot, no? Uh-huh. I després el Zorras, pues, això que he comentat. I llavors ho vaig juntar tot, és una paraula que va ser escrita junta, porta la G, la G, la D i la Z en gran, però va escrit tot junt, uh-huh. I és una mica del que jo parlaré també, d'aquest concepte.
Interessant. Àlex, a banda de ser professional independent, ets experta en coaching feminista, però a banda de veure't el dissabte, avui també et podríem veure a Calafell, oi?
Sí, a Calafell, avui a les 5:45 estarem al Centre Iris, que també faré el mateix tipus de xerrada, presentaré llibre, parlaré de grandioses torres, després hi haurà un col·loqui molt interessant, de dones emprenedores emigrades. Es parlarà de en què s'enfronten aquestes dones quan arriben aquí. I després hi haurà un taller de dansa útera, que també és molt interessant, de dansa de l'úter, la nostra part creadora i femenina. Uh-huh. També estaré allà.
Perfecte, doncs, Àlex, moltíssimes gràcies perquè ha estat un veritable plaer, doncs, aquesta part que no coneixíem, que et poden veure demà dissabte a Santa Oliva, i si no, doncs, si no poden anar a Santa Oliva, doncs que sàpiguen que avui també, doncs, et
que poden
anar a veure
al
Centre Cívic Cinema Iris. Àlex, un veritable plaer i moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al Penedès en Xarxa.
Moltíssimes gràcies a tu per convidar-me. Un plaer, també. Gràcies.
Una abraçada.
Gràcies, igualment.
Penedès en Xarxa. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Mig minutet llarg i tancarem aquesta segona hora d'avui divendres 8M al Penedès en Xarxa. Què ens quedarà? Doncs en aquesta tercera pàgina cobrirem a les 11:06 i que tancarem a les 12. Hi haurà cinema, tant el Marc Compte com una servidora ens mullarem, farem la porra dels Oscars i comentarem les estrenes d'aquest cap de setmana al cine. I després del flash de 11:45 parlem amb la Isabel Ullate, que aquests dies està presentant el seu llibre El noi de l'autobús.